la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 329 des dels nostres inicis i 19 d'aquesta novena temporada. Marisa Paredes va créixer somiant amb la fantasia i el món bohemi del teatre. Des de la seva casa, situada a la plaça Santa Ana de Madrid, davant l'edifici del Teatre Espanyol, observava fascinada la vida de la faràndula i de les grans dames de l'escena. A més del Goya d'Honor, Marisa Paredes ha rebut nombrosos guardons com el Premi Nacional de Cinematografia, la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts o la Gran Medalla Vermell de la Ciutat de París, així com premis cinematogràfics a certaments internacionals. Dones fortes, ambivalents, estripades, passionals, enigmàtiques i, en definitiva, molt humanes, han conformat el treball interpretatiu d'aquesta gran dama del cine espanyol, que ara es queda, sense una de les actrius més icòniques, al traspassar els 78 anys, deixant enrere una llarga carrera. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
María Luisa Paredes Bartolomé va néixer a Madrid un 3 d'abril de 1946. Coneguda com Marisa Paredes, va ser una actriu espanyola amb una destacada trajectòria teatral i cinematogràfica, que també va desenvolupar a països com França, Mèxic o Itàlia. Però anem a pams. Els seus inicis van ser molt modestos. Va néixer a la madrilenya plaça de Santa Ana, cosa que va marcar tota la seva vida. La seva mare, Petra, era portera, i el seu pare, Lucio, un treballador de Cervezas El Águila. L'actriu té tres germans més. L'indignava veure com al col·legi de monges on estudiava, les nenes riques entraven per una porta i les pobres, com ella, per una altra. Portaven, fins i tot, uniformes diferents. Així que, des de ben petita, va néixer la seva consciència social i el seu port sofisticat. Com ella mateixa deia, afortunadament, no només els diners et fan elegant. El seu avi era un home de camp, però sempre elegant, alegre i amb una gran dignitat. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never have you again in my heart. Feelings.
I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, 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 feeling, oh, 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 feeling again in my heart.
Aquella nena estava disposada a viure intensament. La plaça on vivia estava rodejada de teatres. Era molt difícil veure passar aquells actors i no preguntar-se com serien les seves vides dalt de l'escenari. Sabia que allà representaven una realitat diferent a la que veia a diari. I això era pura màgia al cap d'una nena de tan sols 11 anys. Va ser aleshores quan va prendre la decisió de ser actriu. Sovint anava amb la seva amiga Rosa al Teatre de la Comèdia. Anaven darrere de Manuel Gil, un actor guapíssim, el que anomenaven El Bombón. Però altres vegades anava ella sola. Es quedava a la porta del teatre esperant a que algú es fixés en ella, provocant. Fins que va passar. L'actriu Belinda Coren la va veure i li va preguntar que què estava fent allà i si volia passar. La va acompanyar a saludar a Lili Murati, una hongaresa empresària de la companyia de teatre, i aquesta li va dir: «Si vols fer teatre, torna d'aquí uns dies per fer un assaig». va explicar a casa, es va liar una de bona. El seu pare estava escandalitzat. Tu, artista, ni parlar-ne. Marisa es va rebel·lar. Es va tancar en una habitació i es va declarar en vaga de fam. Va estar uns dies sense sortir de l'habitació ni provar mos, cridant que es volia morir. L'aspiració del seu pare era que treballés de secretària als magatzems Simeon, que també estaven a la plaça de Santa Anna. Així que Marisa va acceptar que l'apuntessin a classes de mecanografia perquè sabia que podia escapar-se a diari per anar a veure els actors. Quan el seu pare es va assabentar, es va enfadar molt, però va ser aleshores quan ella li va dir: «Si no em deixes ser actriu ara, et juro que quan compleixi els 21 me n'aniré i no tornaràs a veure mai més». La va veure tan convençuda que va accedir a que es matriculés al Conservatori d'Art Dramàtic. Li agradava molt el ball. No li hagués importat ser una bailaora flamenca dels Vargas, un grup de gitanos que solia actuar per Santa Anna. Però aquell món era més complex. També li agradava l'escriptura i la pintura. L'única cosa que li va fastiguejar va ser no haver pogut estudiar. Però no va ser per culpa seva, sinó per la situació econòmica de la seva família.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esto, botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
L'any 1960, amb només 14 anys, va debutar al cine a la pel·lícula de José Osuna Esta noche tampoco i a 091 Policía al habla, de José María Forqué. Durant els anys 60 i 70 apareix en papers secundaris. Poc a poc es va anar convertint en una imprescindible del teatre, la televisió i l'Estudi U, el mític programa de televisió espanyola que consistia en la representació televisada d'una obra de teatre. L'Estudi U es va convertir en el programa dramàtic per antonomàcia i es va mantenir 20 anys en pantalla. Precisament després de que s'emetés un Estudi U que va enregistrar amb 20 i alguns anys El comprador de hores, que va ser el seu primer gran èxit, Manuel Fraga Iribarne, en aquells moments màxim responsable de la cadena pública de televisió, va trucar al seu pare per felicitar-lo pel treball de la seva filla. Va ser aleshores quan el seu pare va pensar que no havia marxa enrere. Arran d'aquest fet, la cosa va començar a canviar. El seu pare no sovintejava a les seves estrenes i el fet de que ell es negués amb totes les seves forces als desitjos d'ella encara la va enfortir més. Pensem que en aquella època no es podia contradir als homes. Mentre que la seva carrera professional s'exhibia en sales de cine i teatre, Marisa Paredes sempre va mantenir la seva vida personal lluny dels focus. Mai es va casar. És una dada que coneixem, però sí va tenir diferents parelles i fins i tot un gran i llunyà amor platònic que, segons asseguren algunes publicacions, mai va arribar a consumar-se. La història d'amor de l'actriu, amb el reputat director i productor català Antonio Assassi Assasmendi, 20 anys més gran que ella, va durar 6 anys. Ja comptava amb un cert prestigi quan, amb 29 anys, va donar llum a la seva filla Maria, fruit de la relació amb el cineasta. La maternitat va fer que s'allunyés de la seva professió durant un temps per dedicar-se a cuidar de la seva filla. El cineasta va morir l'any 2017, víctima d'una pneumònia a Eivissa, però són molts els que asseguren que Fernando Fernán Gómez havia estat un dels grans amors platònics de l'actriu durant els anys 60. Mai es va arribar a saber si entre els dos hi va haver alguna cosa, però a finals de la dècada dels 60, ambdós es van fer inseparables i freqüentaven les mateixes festes i algun que d'altre viatge. També va tenir un curt però intens romanç amb l'actor José Antonio Mayans, del que no va transcendir masses detalls, i finalment la va acompanyar Chema Prado.
Thank you.
Un total de 41 anys han estat junts, José María Prado, més conegut com Chema Prado, i Marisa Paredes, diuen que es van conèixer a Venècia i que va ser Pedro Almodóvar el que els va presentar. Acabava de rodar Entre tinieblas i li va demanar al director que se la presentés. Des d'aleshores no s'han tornat a separar. Mai van arribar a dir-se el sí vull, perquè l'actriu desconfiava d'aquesta institució que durant molts anys, quan ella era jove, obligava a estimar fins que la mort els separés, volent o no. Chema Prado és molt respectat a la indústria cinematogràfica, sector que ha compaginat amb la fotografia. Va ser director de la Filmoteca Espanyola durant 27 anys, membre del comitè executiu de la Federació Internacional d'Arxius Fílmics i, entre d'altres reconeixements, va rebre el Premi Fènix per la contribució a la cultura cinematogràfica d'Iberoamèrica i Medalla d'Or de l'Acadèmia Galega d'Audiovisual. El nom de Prado està vinculat al del cine espanyol i la importància del seu treball traspassa les nostres fronteres, tant en el camp dels arxius fílmics com de la producció cinematogràfica.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
En plena maduresa semblava que el cine l'esquivava, o potser era ella la que esquivava el cine. Però va aparèixer Becky del Páramo, l'emblemàtic personatge que va interpretar la producció Tacones Lejanos, que va marcar la seva vida per sempre. Aquella porta del teatre que l'actriu volia travessar de petita havia esdevingut la porta del món, i Becky la va ajudar a travessar-la. Diverses escenes de Tacones Lejanos es van rodar a la plaça de Santa Anna i Becky va cantar la seva famosa cançó a l'escenari del Teatro Espanyol. El cine de Pedro Almodóvar la va fer creuar fronteres. A França la gent li cantava en veu baixa als semàfors «Piensa en mi». Després d'allò, li va començar a ploure guions d'altres països i a convidar-la a festivals de mig món. Assolir la glòria és molt difícil, però mantenir-la encara costa més. De fet, va arribar un moment en què l'actriu es va ensorrar. Va perdre la il·lusió per la feina i per tot. Sentia que havia assolit el cim i que a continuació només podia anar a pitjor. Volia marxar d'aquest món, fugir on ningú la conegués. Li va entrar un pànic terrible a actuar i estava convençuda de que no seria capaç d'igualar el que havia aconseguit i no volia decebre el públic. Preferia deixar el record d'aquella Becky del Paramo triomfal, però a poc va anar sortint d'aquell forat amb molt de sacrifici.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Hem vist poques escenes de ruptura tan sentides i tan esquinçadores com la que van viure Imanol Arias i Marisa Paredes a La flor de mi secreto, una crua escenificació de la incomprensió, el retret i la frustració a càrrec de dos dels grans actors espanyols del moment. Parlar de l'actriu i no mencionar el personatge de Leo Macías seria un pecat. L'escriptora de novel·la rosa, que està obligada per contracte a entregar 3 novel·les a l'any, li va valdre una nominació al Goya, però no va aconseguir alçar-se amb l'estatueta fins l'any 2018, que va rebre el d'honor. Almodóvar li va obrir les portes del mercat internacional i va tenir l'oportunitat de treballar amb directors molt reconeguts del cine europeu i en produccions tan emblemàtiques com La vida és bella, de Roberto Benigni, i Profundo carmesí, d'Arturo Ripstein. També ha treballat amb realitzadors com Amos Gitai, Daniel Schmidt, Philippe Lorette, Raúl Ruiz, A tres vides i una sola muerte, on comparteix planter amb Marcello Mastroianni, Arturo Ripstein o Guillermo del Toro, per mencionar-ne alguns.
Thank you.
Marisa Paredes va ser l'animal més salvatge de les dones, Almodóvar, una actriu que va desafiar la pantalla amb la seva versatilitat i un caràcter superb que donava als seus personatges una força aclaparadora. Després de formar part de Entre tinieblas, Tacones lejanos i La flor de mi secreto, el director manxec va tornar a comptar amb ella per interpretar a Uma Rojo, A todo sobre mi madre. A la pel·lícula Paredes interpreta una actriu teatral atrapada entre la seva passió per l'art i la relació tòxica amb la seva parella, Nina, interpretada per Candela Peña. Guanyadora de l'Òscar a millor pel·lícula estrangera, aquesta obra mestra d'Almodóvar compta amb una interpretació commovedora de Paredes en un elenc de luxe que incluïa a Cecilia Roth, Penélope Cruz i Antonia San Juan. Aquell Òscar històric, el primer del director, el va recollir de mans de Penélope Cruz i Antonio Banderas. 3 anys després, director i actriu tornarien a coincidir en el rodatge de Hable con ella. El llargmetratge va aconseguir alçar-se amb el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa, els Globus d'Or i els Premis Britànics, així com l'Òscar a millor guió i una nominació a millor director.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Quan el cinema internacional va trucar a la seva porta, va pensar que el teatre seria l'amant per quan s'avorrís de tant de rodatge. Però després de tants anys sense pujar a un escenari, li van entrar les inseguretats i de sobte va tenir por. Però estava equivocada. El teatre l'estava esperant. I ho va aconseguir gràcies a Lluís Pasqual, que la va ajudar molt portant-la de nou dalt de l'escenari per interpretar Hamlet l'any 2006. Aquesta empenta va ser la definitiva perquè Marisa tornés a apassionar-se i vibrés novament dalt d'un escenari. I si alguna cosa era Marisa Paredes, era una incansable defensora dels drets humans i les causes justes. Una de les més polèmiques va ser el no a la guerra, pronunciat a la gala dels Goya de 2003 contra el govern d'Aznar. Un discurs que va recordar 15 anys després al recollir el Goya d'Honor. Sent imparable fins al final dels seus dies, reivindicant i alçant la veu per allò que li semblava més just. Va ser part activa l'any 2008 del moviment de la Sella, on el món de la cultura es va mobilitzar per demanar el vot per José Luis Rodríguez Zapatero. I més recentment, l'any 2021, en plena pandèmia, quan va parlar amb la periodista Cristina Pardo de la seva depressió i va carregar contra els polítics que frivolitzaven amb la salut mental. Ells sí tenen diners per anar al psiquiatre. I així podríem seguir. La darrera, l'estiu del 2024, defenent la seva estimada plaça de Santa Anna en contra del pla de desforestació de Martínez Almeida, que vol treure la majoria d'arbres per construir a la plaça un aparcament soterrani. La piel cabito és la història d'un segrest, un rapte brutal, però també la història d'un cos, de ments malaltes i éssers que muten, de criatures al límit que s'odien i que fingeixen estimar-se per poder escapar. La piel cabito va ser, sense voler-ho, la darrera vegada en què Almodóvar i Marisa Paredes coincidirien en un set de rodatge. El director es trobava a París promocionant l'Habitació del lado quan es va produir el traspàs de l'actriu als 78 anys d'edat. Una notícia, sens dubte, inesperada i, segons manifestacions d'Almodóvar, com si despertés d'un malson. Aquest darrer any estava plena de vitalitat. Participava en tots els actes socials on se la requeria, que eren molts, relacionats amb els problemes que viu la societat espanyola i mundial en general. Almodóvar va admetre que l'actriu madrilenya és part indispensable de les millors escenes de la seva filmografia. Tots els personatges que ha fet s'han convertit en icones amb el temps. Serà molt recordada. El realitzador va lloar la seva elegància que traspassava. Era una cosa natural en ella i no depenia d'una classe social. Ella era filla d'una portera de la plaça Santa Anna, però tenia aquesta elegància innata. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Quiero la luz del sol, también quiero el azul del cielo en el mar. Quiero un mar sin fin para no tener nunca que te como la flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiera amar? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón, mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar. Ser la flor que se da solo con pasión.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.